Al matí, amb Raquel García. El cub blanc.
El feminisme com a revolució cultural és una forma d'expressar l'empoderament de les dones a través també de l'art i de reflectir la igualtat, allò del que es porta lluitant des de fa molts anys. I amb aquesta filosofia us volem presentar a una artista mallorquina que ha estat la guanyadora d'entre un centenar d'artistes. Ha aconseguit el primer premi de l'Acadèmia de Belles Arts en el certamen Art Emergent de 2020 amb la seva obra Camino a casa. Ella és la Leia Goira. Ara parlarem amb ella, però primer el que fem és, com sempre, a presentar a l'ànima d'aquesta secció, el Gerard Torres Sant Martí, artista, docent i dinamitzador. Bon dia, Gerard.
Hola, bon dia a les dues. Encantat d'estar aquí un altre dia.
Molt bé, nosaltres també. Doncs avui tenim moltes ganes de conèixer també doncs, aquesta artista. Bon dia, Leia.
Bon dia a totes.
A veure, explica'ns primer de tot com va ser, com va rebre no, doncs, aquest guardó, el primer premi, l'esperaves?
No m'ho esperava gens. De fet, quan la Núria ho va dir el meu nom, era com, no m'ho crec. No vaig saber què dir ni tan sols.
Doncs, Gerard, suposo que evidentment la qualitat de la seva obra no, va ser el que van tenir ben clar doncs, el jurat, no?, per donar doncs, aquest guardó, aquest premi.
Sí, jo no vaig ser jurat, però, però òbviament, vull dir, esteu palpable el sac de boxa en el que parlarem. És un objecte que bueno, que es palpa la seva qualitat, està ben ensamblat, els missatges que hi han, i vaja, que és una peça d'acció també, que jo penso que no se'n veuen gaires, una cosa és que sigui algú més objectual i l'altra que sigui d'acció, és com ella diu, una obra interactiva, en el que bueno, consisteix en un sac de boxa amb diferents titulars, missatges misògens, i en condicions, ella ofereix uns guants de boxa que en condicions normals els espectadors doncs, se'ls haurien de posar i colpejar-la, però vaja, no ho podem permetre amb una situació pandèmica. Però vaja, que també es pot colpejar igual, jo no he vist ningú fer-ho, sí que jo quan passo a vegades pel davant a obrir les sales el colpejo, però espectadors habituals no n'he vist de moment.
Per què? Què és el que volies també transmetre no? amb aquest joc? No? També demanant doncs, aquesta interacció no? doncs, amb l'espectador, amb el visitant de la mostra?
Exacte. Sí. Bueno, la meva obra sí que m'agrada molt fer aquest joc i no crear obres que siguin només contemplatives, sinó que s'hi pugui interactuar i que siguin accessibles al públic. I bueno, en aquesta obra en concret el que volia reflexionar és sobre la por que sentim, especialment les dones joves, quan estem al carrer. En aquest cas, aquest escenari és el Camino a casa, que és com bastant comú. I al principi, o sigui, us explicaré un poc el procés de creació de l'obra, perquè va partir d'un altre punt. Volia això, al principi, un mecanisme que fem molt les dones és com enviar-nos missatges de WhatsApp o estar en contacte amb les nostres amigues quan estem al carrer i tenim o por, sabem que ens poden passar alguna cosa perquè és una cosa que ens han dit des de petites. I això, o missatges que enviem quan arribem a casa de ja ha arribat bé. I al principi vaig fer com un llamamiento massivo per xarxes i les meves amigues perquè em passessin aquest tipus de missatge. El que passa és que quan ja tenia com 200 recopilat, em vaig adonar que no trobava la manera de que no fos victimitzant o que contribuís a crear més por. I era completament el missatge contrari. Així que vaig recapitular, vaig començar a llegir molt sobre aquest tema i volia anar a l'arrel del problema, en per què sentim aquesta por o d'on ve.
Perquè em sembla molt interessant no? que busquessis primer, doncs, abans de començar el procés de creació, tota aquesta tasca no? de documentació, de veure quina és la visió de les dones i després no? doncs, donar-li aquest gir, no? donar-li la volta, precisament, no? per no victimitzar, sinó també per empoderar doncs, a les dones.
Clar, perquè aquest era l'objectiu principal. Per tant, fer una obra que fes el contrari, pues, preferia no fer-la que fer-ho. I això, em vaig topar amb un llibre que és, el recomano moltíssim.
Quin
és? Microfísica sexista del poder. És una tesi de Nerea Barjola. I tracta el cas tan mediàtic de les niñas d'Arcàcer. I, bueno, no aprofundiré en la uh-huh. teoria, però el que diu bàsicament és que els mitjans de comunicació acaben culpabilitzant a les dones de les agressions que reben, i a part com aquest tipus de missatges el que funcionen com a mecanismes de control i vigilància uh-huh. Sobre els propis cossos de les dones i les actituds, ja que nosaltres uh-huh. no podem ocupar l'espai com hauríem, que és brat, lliurement i sentir-nos sana.
Uh-huh. I dobles víctimes, no? Se'ns culpabilitza exacte. Moltes vegades, i per això també amb la teva obra també hi ha missatges, no?, que volen demostrar exacte. Doncs això. Explica'ns algunes d'aquestes idees, no?, que vols transmetre.
Sí, o sigui, el que vaig fer és mirar com els mitjans de comunicació havien tractat darrerament els successos uh-huh. d'agressions és en la via pública on jo em centro, i això, hi havia com dos vessants possibles. Una que era directament culpabilitzant, el que deia Nerea Barjola, a les dones, a través de la vestimenta, a través de bueno, pues d'anar soles al carrer sense la protecció masculina, a través de la roba que portam, si hem begut alcohol o no, els típics missatges mm-hmm. que hem rebut des de sempre.
Sí, sí.
I altra vessant com molt interessant és com s'eximeix de la culpa als agressors, que és uh-huh. qui, bueno, que hauria d'anar abraçat a aquests missatges. I això, el que jo faig és, com ha dit el Gerard, posa tots aquests missatges extrets de mitjans de comunicació en un sac de boxers, uh-huh. i aquesta és la idea, la part més important de l'obra, és com llegir els missatges i combatir-la a amb els punys d'aquesta manera, com apel·lant a l'autodefensa feminista.
Clar, i aquesta lluita, no?, a rebutjar aquesta violència, però també doncs, a empoderant les dones d'aquesta manera. No sé quina és la reacció també de la gent, dels espectadors. Gerard, tu que sempre hi ets per allà, com reaccionen, com els hi arriba doncs, a aquest missatge?
Bueno, a veure, la gent acostuma a ser molt curosa amb les obres que s'exposen, no?, normalment a una sala, i la veritat tampoc cal posar un cartell explícitament dient que es pot colpejar. Però, per exemple, ara aquestes setmanes, que és la setmana passada que vam estrenar una obra de teatre, que la gent feia cua i és, la peça està justament, doncs, abans de baixar les escales te la trobes, llavors a l'haver-hi tants missatges, doncs sí, la gent s'hi para. La gent s'hi para, ho mira, ho llegeix, com totes les obres, suposo, però aquesta, clar, hi ha molts titulars, no? Hi ha molts missatges, doncs, com molt ja, que estan molt, ja estan molt mediatitzats, ja han sonat massa. Llavors, jo no sé, jo crec uh-huh. també que la idea també en l'art, sempre ho defenso, que és aquesta unió d'idees, no? I la Leia, doncs, en aquest sentit, agafa un sac de boxa, que si bé actualment no ho és, ho sabem, però històricament s'ha relacionat molt amb la masculinitat. Llavors, que recaiguin aquests missatges on tu, Leia, insereixes i invites al públic a golpejar, jo crec que ho fa un element bastant simbòlic. I encara que la gent no ho golpegi, jo penso que ho entén perfectament. Llavors, també, per altra banda, veig també aquesta relació amb els mitjans de comunicació que sí parla del sexisme informatiu, però hasta, jo diria que està i van més enllà, no? Perquè encara que sigui una notícia moltes vegades esportiva, ja saps que sempre d'alguna manera és imposada. I, tu mires les notícies, sempre hi ha el moment en què saps que et posaran la notícia doncs, del futbol o del que sigui. No? Llavors, també té aquest, com deia l'Ella, no? També, bueno, bàsicament és del que parla l'obra, que és aquesta idea dels mitjans de comunicació, no? com també transmeten les idees i la informació segons el seu interès. Això ho veiem també en els diaris, segons el color polític de cada diari. Jo crec que la informació sempre és subjectiva. Llavors, la peça fa interpel·lar l'espectador, fa interpel·lar doncs, el no estar-hi d'acord. i el ser un sac de boxa, doncs, és com que es connecta. Uh-huh. Jo crec que la creativitat té això, no? Aquesta connexió d'idees.
Uh-huh. I a més, Leia, també, en les teves obres, a banda del feminisme, també doncs, té molta importància la relació entre el cos, la societat i les performances, no? Explica'ns això també, doncs, per què utilitzes també doncs, aquests diferents llenguatges, no? I aquests recursos creatius.
Bueno, com comentava Gerard, per mi sí que és molt important com aquesta part d'interacció amb el públic. I bueno, jo utilitzo els diferents llenguatges artístics o plàstics segons l'objectiu del projecte. Però sí que m'interessa molt aquesta part performàtica, activa, com apel·lar a certes dinàmiques que crec que són interessants. També com per subvertir, o sigui, ja com a la meva obra intento denunciar, però alhora com crear nous imaginaris i nous contrarrelats que no van de la mà del sistema, o sigui, que van en contra.
I explica'ns també doncs, la teva participació, no?, en el certamen, com et vas doncs, a informar, assessorar doncs, per participar-hi, no?, i què et sembla doncs, que hi hagin propostes com Marta Emergent, no?, a la nostra ciutat, que també doncs, tenen aquesta visibilitat, no?, per diferents i difusió per diferents artistes de tot el territori en un moment com l'actual, no?, en plena pandèmia.
Ja, doncs trobo que és molt interessant aquest tipus de certàmens i que ens donen molta visibilitat a les artistes emergents i que en un sistema artístic on no sol visibilitzar les persones que estem començant, doncs és molt necessari i bueno, totes les gràcies a l'organització i a l'acadèmia. I jo em vaig assabentar l'any passat d'aquest certamen, el que passa és que no vaig arribar a temps al termini i quasi no arriba al termini d'aquest any perquè se'm va passar, és que quasi no puc participar i va ser just perquè ho varen aplaçar crec que una setmana i vaig poder inscriure'm.
Afortunadament, i escolta, expliqueu-nos tots dos, no?, aquest premi, que és el que també doncs, comporta, no?, per tu com a artista, em sembla doncs, que tens l'oportunitat, no?, de gaudir d'una sala d'exposicions.
Exacte, o sigui, és una oportunitat molt gran poder de gaudir d'un espai tan gran i tenir llibertat creativa per exposar el que vulgui en aquell moment.
Gerard, quina sala és? I també suposo que és doncs això, no?, que pot exposar doncs, el seu art sense cap cost, no?, de cap lloguer.
Sí, correcte. Jo per la meva part i coincidim amb les companyes que treballem a l'acadèmia com amb l'organització d'Art Emergent. Estem molt contents de poder realitzar una mostra individual de la Leia. A mi personalment m'encanten les pràctiques feministes dels anys 70 en el context de l'art conceptual. Les trobo molt implicades no només amb la causa, sinó amb aquesta relació que es denota entre art i vida i que històricament a l'acadèmia aquestes pràctiques feministes van tenir molt ressò. És el que es va anomenar la sala 3 on la coneguda sabadellenca Fina Miralles va començar a fer les seves primeres mostres. Una es deia Matances i l'altra Translacions. Sí que és la translació, sí que la veritat que l'última té a veure més amb el Land Art, però la Victòria Cubvalia, en una de les conferències que va fer aquí l'acadèmia, també ho va relacionar amb el body art, l'art pobre i els happenings d'ambients i acció. En aquest sentit, doncs, la Leia també doncs, hi estaria cabida, encara que han passat molts anys, no? Però també aquí a l'acadèmia va exposar Eulàlia Grau, que en l'última mostra de feminismes al CCCD també hi havia algunes fotos de les exposicions que havia fet aquí. O l'Àngel Ribé, per exemple, que també era ja bastant més jove, no?, que va fer una mostra no fa massa al Centre d'Art de la Tecla Sala. Jo aquí, des que estic a l'acadèmia, com a art jove, no he vist cap mostra individual que treballi des del punt de vista feminista. Sí que vam fer una mostra de la Càndida Bracons, una sabadellenca també, però ja diguem-ne que és més madura, té un discurs més professionalitzat, és d'una altra generació que la Leia. També vam fer una mostra retrospectiva, si no recordo malament, de l'Imma Rauric, però que va anar amb una col·laboració amb la Bosque Cardellac i va realitzar l'Emma Rock i el Roberto Piqueras. Però vaja, que en tot cas ara serà el torn de la Leia i encantats. Dic ara, però segurament que serà d'aquí un any, perquè ara mateix pues, la programació, sempre quan programem és en un any vista, no? Diguem-ne. Però vaja, que encantats, Leia, de que puguis venir i total llibertat en fer el que vulguis a la sala.
El plaer és molt dur. El que comentaves, Gerard, per mi ha estat superimportant redescobrir aquesta genealogia d'art feminista dels anys 60-70, perquè això és un art que per molt que va impactar molt i va ser molt important, no és conegut i no s'estudia a la història de l'art. I és això, varen fer propostes com molt interessants, que encara segueixen vigents per als temes que tracten i la tipologia que tracten. I clar, moltes vegades quan fas projectes i no coneixes aquesta genealogia, et penses que estàs fent una cosa novedosa i que coses ja s'han fet fa 30 anys. I és com super necessari primer visibilitzar aquestes dones i aquestes pràctiques i també com bueno, observar altres formes de crear fora del sistema hegemònic de l'art.
Jo, per exemple, hi ha un gènere ara en les arts plàstiques, bueno, ara no, sempre hi ha sigut en realitat, no? Però que és el treballar amb el teixit, que tu també hi treballes, Leia. A mi personalment, o sigui, m'encanta, sóc un fan de la Sheila Hicks, en el que realitza aquestes instal·lacions enormes amb la tècnica del ganxet. És brutal, jo us recomano. Tu, m'agrada, jo també recomano als oients que facin una ullada a l'Instagram de la Leia, que es diu Bella, oi? Pot ser, Leia? El teu Instagram, el perfil d'Instagram és Bella.
Sí.
Vale, des d'aquí els oients podran veure els altres projectes que hi ha anat fent. Hi ha una publicació que escrius que veus el teixit com aquest mitjà, que en certa manera és una xarxa que teixiu totes les dones a l'hora de cuidar-vos i apoyar-vos.
Exacte.
Això em sembla fantàstic.
Digue'ns, perquè no s'escoltava del tot bé, quin és el teu perfil d'Instagram?
És Bella, aunque si em cercen per el meu nom també trobaran, però és Bella.
Perfecte, perquè sí que et puguin buscar. I escolta, explica'ns també com et sorgeixen doncs, totes aquestes idees, no? En quins moments, no sé, quins són, bueno, una mica doncs, el teu procés de creació i també els teus referents, no? Ara que parlàvem de diferents artistes.
Pues, sobretot són temes que em toquen de prop, però clar, em sembla com guai que les meves experiències moltes vegades són compartides per fet de ser dona i que això, per exemple, el projecte aquest de Camino a Casa, pues és una cosa que surt d'una experiència de tenir aquesta por i saber que no estic sola i que són moltes que sentim aquesta por també fa com que tu plantegis i que et faci inclús ràbia que hi hagi aquests problemes col·lectius. I, per altra banda, ara, per exemple, el tema del teixit, estic bastant... Bueno, jo em considero artista tèxtil perquè per molt que faci toqui moltes disciplines, és la disciplina que més còmoda i que més m'agrada. I això, justament a les pràctiques dels 60 artistes feministes s'apropien d'aquest mitjà perquè ha estat una tècnica molt devaluada per la implicació, o sigui, per la relació amb la feminitat i amb la domesticitat i com certes pràctiques, com són la pintura, l'escultura, doncs tenen una notorietat i es consideren com pràctiques artístiques, doncs altres com la ceràmica o el teixit es queden relegades a artesania o bueno, pràctiques que no poden ser artístiques. I això em sembla molt important perquè el teixit, el tèxtil és una cosa que ha estat present a totes les cultures i ha estat una pràctica que hem fet majoritàriament dona i em sembla una manera molt, molt guapa d'honorar aquest llegat,
doncs
que també és artístic.
Clar, és molt interessant, no? També doncs, a tornar doncs, a reinterpretar, a utilitzar tots aquests materials i més això que comentaves, no? Que també doncs, es pot reivindicar així, amb aquests materials, també aquesta vessant, aquesta implicació, no? Que han tingut les dones en aquesta indústria. I ara, Leia, explica'ns també en quins projectes treballes de cara al futur.
Vale, pues ara estic ficada justament per reconèixer aquesta genealogia, és com un col·lectiu d'artistes tèxtils feministes, la Berta Vallvé i jo, i estem fent això, es diu Estudi Comunitari, i estem com fent un treball de recerca d'aquesta genealogia d'artistes tèxtils i bueno, com posar en dubte moltes qüestions que he comentat abans, de per què l'art tèxtil no ha tingut la mateixa visibilitat que altres arts o no, ni ha estat considerat art, i és un procés que estem fent de forma comunitària, és a dir, estem contactant amb altres artistes tèxtils o altres persones que estan implicades a nivell feminista o amb el teixit, i estem com creant aquesta xarxa, ho he comentat també al Gerard.
Molt interessant, no?, això també, Gerard?
Sí, sí, vull dir, és un vehicle que, com deia la Leia, vull dir, és diguem-ne, desconegut en l'àmbit de les arts plàstiques. Moltes vegades, jo crec que últimament s'està reivindicant bastant els oficis en general, no? Bueno, últimament,
i
la ceràmica sempre s'ha considerat, pues, un art que pot anar més enllà de les seves fronteres, diguem-ne, tradicionals. Però, clar, una cosa és la teoria i l'altra l'aplicació, i l'aplicació és jo crec que és lo difícil, no? Fer una proposta que tingui a veure, pues, amb aquesta tradició i que a la vegada pugui parlar d'un context actual, aquí està la proposta de cada artista. I bueno, jo desconec bastant el món del teixit, la veritat, més enllà de la moda, si és que sé alguna cosa, però vaja, que hi ha tot un seguit d'artistes, jo no m'he anat a la Sheila Hicks, però n'hi ha moltes altres que estan treballant i estan fent coses molt potent a nivell mundial, gairebé, o sigui, artistes reconegudes mundialment, i val la pena fer una ullada perquè, bueno, és una revisió interessant.
Digues, Leia.
No, de fet, hi ha moltes artistes que són molt conegudes, com per exemple són la Louis Bourgeois o la Yayoi Kusama, que tenen obra tèxtil i és super poc visible, i bueno, a mi ha estat un plaer redescobrir aquesta part d'elles, amb una vessant també molt política i molt, molt feminista i reivindicativa, i que m'has demanat abans referents i no t'he contestat.
Sí, sí, sí.
Per exemple, en el món tèxtil tenim aquí mateix artistes catalanes com són l'Aurelia Muñoz, la Teresa Lanceta, a nivell més internacional Magdalena Abakanovic, la Sheila Hicks, com deia Gerard, i bueno, també hi ha moltes altres artistes que no només utilitzen el teixit, sinó que són més multidisciplinars, com la Cristina Luca, aquí a nivell nacional, i bueno, milions d'altres. De fet, tenim una pàgina web amb aquest projecte que he comentat abans amb el col·lectiu, que es diu Estudi Comunitari, i tenim, hem fet com una recerca i una recopilació de noms d'artistes que treballen amb el tèxtil, i tenim més de 600 artistes reconegudes, i és un procés també col·laboratiu on convidàvem a les persones a posar a tota aquesta informació.
Clar, a donar visibilitat a totes aquestes, no?, influències i aquestes dones, no?, que fins ara, doncs, es desconeixien. Doncs escolta, Leia, moltíssimes gràcies i felicitats també per aquest premi.
Moltes gràcies a vosaltres.
Gerard, nosaltres ens retrobem d'aquí una setmaneta, dijous pròxim, sí, també, descobrint un altre artista del certamen Art Emergent.
Correcte. Fins aviat a les dues.
Que vagi molt bé.
Adéu.
Al matí, amb Raquel García.